Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat de violència política impedir la celebració d'una competició esportiva. Durant la seva intervenció en la primera junta directiva popular del nou curs polític, el líder del PP ha acusat l'actual govern de Pedro Sánchez de dividir la societat.
Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. Se puede condenar y se debe condenar, pero no así. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política.
Justament avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat expulsar Israel de les competicions esportives internacionals, igual que s'ha fet amb Rússia. I parlem de xifres. Les carreteres catalanes han registrat entre el 23 de juny i l'11 de setembre 36 morts en 32 accidents de trànsit. Aquesta xifra de víctimes mortals suposa el mateix nombre de finats que l'estiu de 2024. Segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, es tradueix en una contenció de la sinistralitat. El 33% de les persones que han perdut la vida han estat motoristes, vianants i ciclistes. Lamiel ha apuntat algunes de les possibles causes.
La sortida de via durant aquest estiu és la que destaca més, la sortida de via, i probablement s'està investigant molts dels accidents encara ara, però sempre quan hi ha aquestes sortides de via és probable pensar en velocitats excessives, en distraccions, i també destacar en alguns casos, especialment aquest juliol tan dolent a Lleida, eren persones que vivien a la zona.
Hem de dir que també s'han comptabilitzat 240 persones ferides greus. I un grup de catalans a l'exterior ha registrat al Parlament una iniciativa legislativa popular per a l'aprovació d'una llei electoral pròpia. La iniciativa planteja la implantació del vot electrònic i el vot delegat, així com la creació d'una circumscripció específica per als residents a l'estranger, que xifren ja en més de 320.000 votants. I l'Ajuntament de les Borges Blanques comença a notificar sol·licituds de desallotjament voluntari als residents d'un immoble ocupat. El consistori el va declarar inhabitable a principis d'agost per greus deficiències detectades a l'edifici i va donar un mes de termini als inquilins perquè se n'anessin. I el 3, 4 i 5 d'octubre Sant Sadurní d'Anoia acollirà la 29a edició, volem dir, de Cava Tast, la fira de caves i gastronomia que tornarà a oferir tastos escumosos, maridatges astronòmics, música en viu i també visites culturals.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 15 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de temperatures de calor i onades de calor. Farem esport nedant grans distàncies a la mar. Parlarem amb la confraria de pescadors de Tarragona sobre la pesca d'arrossegament. Anirem fins a Calella per conèixer la fira oberta al mar. Relacionarem literatura i mar anant fins al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui valorant com ha anat la primera Pilona Beach que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Tarragona. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Randa Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda a tothom, molt bé, molt bé. Doncs mira, encetem una nova setmana, que déu-n'hi-do la que ens espera per davant, eh?
Encetem nova setmana amb festes aquí a Tarragona i avui porto una notícia, si més no...
A veure, a veure.
Que jo crec que és motiu d'alegria i és que una noia, concretament una noia del País Basc, és la primera campiona del món de surf espanyola de tota la història, del Mundial del Món de Surf. 20 anyets.
Fantàstic per ella, felicitats,
Janire González Echavarri, es diu.
I que no sigui l'única, eh?
Que no sigui
l'única. Que hi hagi unes quantes més, eh?
Sí, 20 anyets, eh?
20 anys.
Imagina't. Qui els pillarà, els 20 anyets?
Tu ja els tens.
Sí, sí.
Però una miqueta, què tens? Dos més?
Sí, dos.
Sí, que ella,
tres,
què és això?
Tres més.
No res, comparat amb l'univers, no res. Doncs mira, felicitats per la banda que toca, eh?
Sí.
Jo em pensava que anaves a parlar-me d'uns bitxets petitets que han aparegut per la platja.
No, això parlarem ara a l'informatiu.
I que es veu que no ens deixen banyar quan apareixen.
No.
Mira que són petits, eh?
Això ho parlarem a l'informatiu.
D'aquí una miqueta.
Sí, sí, d'aquí una miqueta. I demà vull parlar-ne més, a veure si podem parlar-ne més demà.
Vinga,
demà.
Va.
Doncs això, va, anem a continuar saludant el nostre equip des de RadioDelta.cat i a la Cel Prieto. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, noies, molt bona tarda. Així que, ja han començat les festes de la Tecla aquí a Tarragona o no?
Sí, sí, nosaltres portem ja quasi una setmana de festes.
I s'allarguen fins molt, no? O com?
Fins al dia 24. Tenim dues setmanes senceres de festes. Per si a falta d'una, dues.
Molt bé, molt bé. Doncs així bé, així bé, les festes.
Sí, ho intentarem fer el millor possible, no assegurem res. Anem a saludar també la Maria Pagès des de Ràdio L'Escala. Maria, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, companyes. Estàveu dient lo de Santa Tecla. Espero que us hagi fet bon temps aquest cap de setmana, perquè aquí a l'Escala ha plogut i força.
No, no, ha fet un temps increïble. A més, avui fa una calor com si estiguéssim a 15 d'agost, la calor que fa aquí a Tarragona i la xafugó que fa. O sigui que, sí, sí, no ens podem queixar del temps.
Perfecte, aquí a l'Escala també ha sortit el sol, per tant, un inici de setmana genial.
Fantàstic. Anem també a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, 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 aquí també fa solet, comencem setmana. Bé, no tenim aquí les festes mai se'ns allarguen tant com a vosaltres. Aquí les fem d'un cap de setmana i màxim un parell de dies més, per davant o per darrere, segons caigui el dia del patró. Vosaltres això ho feu molt llarg.
Sí, ho fem molt llarg.
Ho fem el mateix.
Jo cada any, després de festa, sempre acabo malalta, vull dir, no sé, encara no entenc per què.
Si passessis les festes a casa, tranquil·leta i tancada, no et posaries malalta.
Doncs aquest cap de setmana m'he portat prou bé, eh? M'he portat prou bé, sí, sí, sí.
Ai, Oriol.
M'he portat prou bé. Comparat amb altres, m'he portat prou bé. El que ve ja és diferent, que són els actes així més emblemàtics, però aquest cap de setmana m'he portat prou bé. Vinga, va, deixem les festes, anem a començar el programa avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que avui han començat les obres d'estabilització de les platges de Sant Antoni des Monestir, al Calonge, al Baix Empordà. Els treballs tenen un cost de 2,6 milions d'euros que els assumeix Costes de l'Estat, Maria.
Doncs sí, Marina, la primera fase de les obres de construcció dels dos nous espigons de Sant Antoni de Calonge ha arrencat avui amb el transvasament d'uns 50.000 metres cúbics de sorra de la platja de Palamós fins a la des Monestir. Aquests treballs transcorreran durant tot el setembre i en conseqüència deixaran inhabilitat l'aparcament del carrer Boramar. Un cop finalitzats, es procedirà a enderrocar l'actual espigó des Monestir per fer-lo un de nou. Tindrà un primer tram de 70 metres rectes i 85 en forma corbada. Pel que fa a la construcció del segon espigó, presentarà una llargada de 220 metres i els 100 primers coincidiran amb l'actual espigó de la platja de Palamós. En total, els treballs s'estendran entre 8 i 9 mesos amb l'objectiu de protegir la primera línia del litoral i evitar la marxa de sorra cap al mar.
Anem anem ara fins a Lloret de Mar, que revisa el seu passat indià amb Quan érem negres, una visita guiada sobre la vinculació de la vila amb el tràfic d'esclaus, que s'han estrenat aquest setembre.
Fins ara, el Museu del Mar de Lloret de Mar, ubicat a una antiga casa indiana, només es mencionava el tràfic d'esclaus en un petit panell informatiu. Aquest setembre, però, l'equipament ha obert una finestra al passat amb unes visites guiades titulades Quan érem negres. La proposta ofereix al visitant un recorregut pel museu on s'explica com funcionava el tràfic d'esclaus i fins i tot es posen nom i cognoms als lloretencs que es van enriquir gràcies a aquest negoci. El recorregut parteix de la museografia habitual que ja narra la relació de Lloret i les rutes d'ultramar, però s'hi aporta aquest nou relat a través d'una visita panoràmica que comença pel mar jurídic, els ports de referència, les expedicions, les condicions a bord i les tasques que duien a terme les persones esclavitzades. En concret, l'activitat es realitza cada dissabte de setembre al vespre i a hores d'ara la totalitat de les places estan exaurides. És per això que tant des del museu com des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament no descarten repetir les visites l'any que ve.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Aquest cap de setmana, a la platja del Serrallo a Sant Jaume d'Enveja, s'ha dut a terme l'alliberament de l'últim niu de tortuga careta de la temporada cel.
Sí, Marina, més de 60 cries van arribar al mar en un acte presidit per l'alcaldessa Maria Teresa Solsona amb la participació de regidors municipals de la Fundació Beta, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el delegat del govern Joan Castogonell i la consellera de Territori i Habitatge Sílvia Paneque. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, aquest estiu s'han localitzat 6 nius al Delta de l'Ebre, el que confirma la consolidació del territori com a principal zona de nidificació de la tortuga careta a Catalunya. En total s'han incubat més d'un miler d'ous i centenars d'exemplars i han estat alliberats amb èxit. La Generalitat i les entitats col·laboradores remarquen que aquests resultats no serien possibles sense la tasca de voluntariat i seguiment científic, que han estat claus per protegir l'espècie i reforçar el compromís amb la biodiversitat i la preservació del delta.
I aquest diumenge, des de Deltebre, en el marc de la celebració de la Festa de l'Arròs, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha fet una crida a la societat i al sector primari per sumar esforços a l'hora de posar en valor els productes locals.
Deltebre ha acollit una nova edició de la Festa de la Sega, una celebració que recorda com es feien antigament les feines del camp i que reivindica la cultura arrossera com a motor econòmic i identitari del Delta de l'Ebre. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat la importància de mantenir aquestes tradicions i de donar valor afegit a l'arròs del Delta.
Cap aquí hem d'anar, llavors per això posem les eines a disposició i per això aquesta, per això la ruta de la Sega, que s'han agrupat diferents ajuntaments, però també, evidentment, vosaltres, que ja fa molts anys aquí Deltebre que ho esteu fent, doncs nosaltres tot el suport per de la tradició fer-ne innovació i fer-ne futur i ser aquest espai de trobada de tots plegats.
La Sega l'Antiga s'ha celebrat a la finca de Bombita, propietat del Ministeri, i precisament el 22 de setembre acaba el termini de l'expedient d'atermenament del municipi del Tebre, del qual el consistori confia que no quedi afectada la finca. D'esta manera es busca mantenir la porta oberta que en un futur pugui passar a ser municipal. Escoltem a Lluís Soler, al Tebre.
De les bandes, pues, per a o que este expedient acabe caducant o que este expedient s'acabe acordant, no, in extremis, pues, en un acord d'intencions que ens pugui permetre, entre altres moltes coses de defensa de la frontal de la costa, en el cas de la finca de Bombita, l'ús públic de la finca de Bombita i l'ús cinegètic de la finca de Bombita.
Deltebre tanca així una nova edició de la Festa de la Sega, mantenint viva una tradició centenària i posant en valor el paper de l'arròs com a símbol del Delta de l'Ebre.
Anem ara fins les costes del Garraf. 75 tortugues de mar han nascut a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. L'aposta original era de 90 ous i 6 de les cries han estat traslladades al Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, per garantir-ne la supervivència, Oriol.
Doncs sí, les costes del Maresme. De moment, Arenys de Mar ho tenim al Maresme, no ens hem traslladat cap al Garraf, però sí, sí, davant d'una guingueta propera a la base nàutica d'aquí d'Arenys, desenes de tortugues van tenir el primer contacte amb el món exterior a la primera platja d'Arenys. En concret, van néixer 75 tortugues d'una posta original de 90 ous. L'esdeveniment es va conèixer gràcies a l'avís d'un veí que va detectar una tortuga solitària. El rèptil es veu que va confondre la llum procedent de la guingueta amb el reflex de la lluna a l'aigua del mar. És per això que l'equip científic Beta de la Universitat de Vic, conjuntament amb tècnics de Forestal Catalana i del Servei de Flora i Fauna de la Generalitat, van trobar inicialment un únic rastre, per bé que més tard van localitzar el niu amb desenes de cries de tortuga de mar. Així ho explica Helena Abella, integrant de l'equip científic Beta.
Animem molt a la ciutadania que en aquests propers dies estigui atenta, vigilant les platges, perquè estem en plena època d'emergències. Quan diem emergències vol dir de naixements, de cries, d'acord? Perquè elles pugen, emergeixen a la superfície de la platja. Per tant, estem en plena època de naixement i és possible que ens trobem cries de tortugues marines a les platges de Catalunya.
Amb tot, les cries de tortuga van poder iniciar el seu camí cap al mar, amb l'excepció de les 6 tortugues que van ser traslladades al Centre de Recuperació d'Animals Marins, on poden passar-hi més o menys dies en funció de la seva evolució. Sílvia Giral, del CRAM, ha explicat aquí a Ràdio Arenys que ara es troben en incubadores.
Ens vam desplaçar tant els seus tècnics com nosaltres cap a Arenys de Mar per poder localitzar aquest niu. Aleshores, doncs, ens vam trobar a la platja de Montbomam arribar, doncs, que hi havia un únic rastre de cria. Per tant, normalment hauríem d'esperar, no?, de trobar més rastres, perquè les cries, doncs, són nius molt grossos i neixen en principi, doncs, en grup, però només vam trobar un únic rastre. Vam analitzar el rastre, vam veure que el rastre era de pujada, llavors vam estar analitzant i vam veure que el que havia passat era que era una cria que, atreta per la llum artificial, d'aquest cas de la guingueta, doncs se n'havia anat directament cap allà.
Des del grup Beta de la Universitat de Vic demanen, doncs, als aranyencs que estiguin pendents davant la proliferació de nius arreu de les platges del país, sempre trucar al 112 si es detecta la presència de tortugues, i com recordem, les que estan al CRAM, doncs, estan en incubadores.
5 d'ells es van trobar en exhumació i presentaven problemes de compactació, és a dir, la sorra s'havia compactat tant el nostre protegit i l'havia passat tanta gent per sobre que els havia format una miqueta de malformacions. Tenen algunes, doncs, algunes aletes malformades, les altres tenen algun problema en la closca, i llavors el que fem és endonjar-les a les incubadores, i llavors tenim una altra, la sisena, que es va trobar dintre del niu, que estava just encara eclosionant. Llavors és un animal que estava molt immadur, perquè normalment quan acaben d'eclosionar encara necessiten uns 3-4 dies dintre del niu per acabar de madurar, de tancar la restricció del vitel, bueno, una miqueta de processos que fa que no puguin anar a l'aigua encara, que no puguin ser alliberades. Llavors aquest animal està a una incubadora a part.
El niu que s'ha trobat en principi aquí a Arenys no té cap relació amb la tortuga que el mes de juliol va ser localitzada a la primera platja.
Badalona ha tornat a mostrar el seu port al Canes Llatxing Festival 2025.
Doncs sí, la Societat Marina Badalona S.A., encarregada de la gestió del port de Badalona, hi ha participat per segon any consecutiu amb l'objectiu de projectar la ciutat a nivell internacional i donar a conèixer el seu model de port, que diuen que és modern, sostenible i plenament integrat a l'entorn urbà. Un festival que s'ha celebrat del 9 al 14 de setembre a la Badia i que ha suposat un nou aparador per a la ciutat després de l'èxit de l'any passat, quan més de 350 persones van visitar l'estand badaloní. Badalona ha sigut l'única ciutat de l'estat amb estand propi en aquest esdeveniment, com ja ho va ser també l'any passat. En aquesta nova edició, Marina Badalona ha posat a l'abast dels visitants informació sobre els serveis portuaris, les oportunitats d'inversió i també les novetats del projecte de transformació del front marítim de la ciutat. A més, hi han participat agents comercials i representants institucionals per reforçar els vincles amb operadors nàutics europeus, especialment del mercat francès i britànic, que ja van mostrar un gran interès en l'edició anterior. Amb la seva presència a Canes, Marina Badalona consolida la seva estratègia de projecció internacional i reafirma la voluntat de situar la ciutat com un referent mediterrani en l'àmbit nàutic. De fet, l'alcalde Xavier García Albiol ha destacat que assistia a un esdeveniment d'aquest nivell és clau per donar visibilitat al potencial del port.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que aquest diumenge van tancar dues platges de Tarragona, la de Tamarit i Cala Jovera, per presència del dragonet blau. Es tracta d'un animal petit però verinós que pot causar picades de força risc. Tot i que és petit, el consideren altament perillós i la seva picada pot provocar irritacions intenses, fins i tot vòmits, i en casos extrems pot provocar un xoc anafilàctic. És depredador marí que s'alimenta de meduses i altres animals verinosos, com per exemple la caravel·la portuguesa. Aquest animal és immune al seu verí i el que fa és reaprofitar-lo i l'emmagatzema per defensar-se. Es recomana no tocar-lo en cap cas perquè la concentració de verí que té pot ser més alta que la de les meduses. De moment no s'ha detectat a més platges de Catalunya, però sí del País Valencià, tot i que ha estat 300 anys absent a les costes de la península. Des de fa uns anys se n'estan trobant cada cop més en platges del País Valencià, les Balears, Múrcia, Andalusia i les Canàries. Acabem el nostre repàs informatiu explicant que el jesuïta i sociòleg Francesc Xammar ha mort als 92 anys d'edat després de tota una vida vinculat a la ciutat de Tarragona. Nascut a Barcelona el 1933, va arribar a Tarragona el 1966 i es va instal·lar a la parròquia Sant Josep Obrer de Torreforta. Tres anys després es va traslladar al barri de la Floresta, des d'on va exercir el seu compromís amb la ciutat i especialment els sectors més vulnerables. Ho va fer com a capellà, líder veïnal, activista i durant 4 anys com a regidor a Tarragona del primer Ajuntament Democràtic després de la dictadura. De fet, va rebre de mans de l'alcalde Rubén Viñuales el títol de fill adoptiu el desembre de 2023. Precisament un dels autors, Ricard Lahoz, a Tarragona, ha explicat a Tarragona Ràdio que Xammar va ser un exemple de coherència, dignitat i compromís en la defensa de la justícia social. Xammar també va ser cofundador dels comitès Òscar Romero i durant molts anys va mantenir una estreta relació amb les comunitats eclesials de base de Llatinoamèrica, especialment de Nicaragua, Hondures i Guatemala. Així mateix va presidir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir a Tarragona. L'alcalde de Tarragona ha dit que Xammar, que amb la pèrdua de Xammar la ciutat perd una persona molt estimada i exemplar, i recorda que sempre ha estat al costat dels més vulnerables i ha defensat amb fermesa els drets humans i la justícia social. I ara volem saber quin temps farà a la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació força tranquil·la de moment a gran part de la costa, i és que el vent serà feble, serà amb domini del xaloc, i això farà que hi hagi marejol a gran part del litoral. Això sí, amb aquesta qualitat de l'aigua força dolenta a molts indrets després de les riuades del dissabte, sobretot. Hem de dir igualment que el vent s'ha de reforçar una miqueta de llevant en vista aquesta propera nit, especialment cap a la Costa Daurada. I també aquesta nit es reforçarà en aquest cas la tramuntana o provençal a la Costa Brava. Tot plegat amb força núvols. De fet, el dimarts al matí amb alguna pluja esporàdica a qualsevol comarca de la costa, amb una temperatura xafogosa però més baixa que la d'avui. Durant el migdia i la tarda, la situació marítima sí que s'esvalutarà força del Maresme Nord cap al nord, i per tant tindrem maró especialment a la Costa Brava, una altra vegada una mar força regirada i amb força tràngol a gran part de les platges. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Això, anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació en general es manté estable, sense grans dificultats, i més no pel que fa a això, a la mobilitat. En el cas de l'autopista AP7, hem tingut fins fa una estona un accident que tallava un carril a l'altura de l'Aldea, en sentit nord. S'ha pogut ja retirar els vehicles, el carril ja està obert, i per tant, també en aquest punt, la circulació és prou fluida. Hi ha alguns punts encara amb lentitud, alguna aturada, sobretot punts propers a la capital catalana, sobretot en el cas de la C58 d'entrada, i alguns trams de les dues rondes. Però vaja, de moment, si més no, tot plegat no passa d'aquí. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Et prometo que tot el que...
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré. Però que encara que no se m'entengui sempre et prometré que volarem sobre la por, que minarem donant l'esquena a la tempesta i mai més estarem sols. Que ballarem amb els records i mirarem com passa el temps i seguim sent el que avui som, sent el que volem tu i jo. Un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo, que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells, que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé. Caminarem sobre la por, caminarem donant l'esquena a la tempesta i mai més estarem sols. Que ballarem amb els records i mirarem com passa el temps i seguim sent el que avui som, sent el que volem. Prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
Les profunditats de l'actualitat.
L'estiu d'aquest 2025 podem dir que ha sigut càlid. Ja durant el mes de juny les temperatures van superar els 30 graus la majoria dels dies. La primera quinzena de juliol va ser especialment càlida, donant un respir una miqueta a la segona, però la calor va tornar a apretar durant l'agost. De fet, hem entrat a la tardor climatològica, que se'n diu, però algun dia les temperatures també s'han enfilat als 30 graus i de moment sembla que aquesta setmana a camí. De tot això en volem parlar amb en Javier Sigró, investigador del Center for Climate Change de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Vam dir que ha sigut un estiu dur.
Ha sigut un estiu dur. Igual que l'anterior i el 2022, portem una bona ratxa d'estius bastant durs.
Ara ho dèiem, al juny pràcticament gairebé cada dia les temperatures arribaven als 30 o superaven els 30 graus.
Sí, no només això, teníem també unes nits molt xafagoses, molt difícils de dormir, amb nits que no baixaven en molts casos dels 24, 25 graus. Sí, sí, són uns mesos cada vegada més que es nota doncs, aquesta pressió de la calor sobre el dia i sobre la nit.
No sé si hi ha dades ja de quants dies s'han superat els 30 graus aquest estiu o alguna cosa similar.
Bueno, el Servei Meteorològic està acabant els butlletins de meteorològics de l'estiu, ens donant aviat totes les xifres precises, però són uns quants dies i a més amb...
calor aquí a Tarragona.
Clar, realment lo complicat a la ciutat de Tarragona i a tota la costa en general és la xafagó, no? Aquesta combinació de calor i humitat, que significa que podem estar a 30-32 graus, que a lo millor és una calor que a l'interior és suportable, amb humitats del 20%, però amb humitats del 70-80%, com les que tenim per aquí, doncs la sensació de calor és com si estiguéssim a 45 graus o més.
Uh-huh. A més, tenim el problema, com comentaves abans, que a tota la costa, en general, a les nits no refresca, i per tant són nits que se'ls diu tropicals.
Sí, és un fenomen molt lligat a la temperatura del mar. També, és a dir, d'alguna manera, a l'estiu, si la costa refresca per les nits, és perquè la temperatura del mar està més fresca que la temperatura de l'aire. Conforme va pujant la temperatura de l'aigua del mar, aquesta capacitat del mar de refrescar les nits doncs va baixant.
Uh-huh. Hem perdut capacitat aquests últims anys?
Sí, per descomptat. Pensa que portem pràcticament en els darrers 40 anys la temperatura del Mediterrani, de les aigües superficials, ha pujat més de 2 graus.
Uh-huh.
I això és una pujada molt important.
De fet, sortien dades ahir que la temperatura del mar aquí a Tarragona havia estat gairebé tot l'estiu 2 graus per sobre la seva mitjana habitual.
Sí, hem tingut anomalies de 2 graus de mitjana, en alguns moments puntuals s'ha enfilat a 3-4 graus pel damunt del que seria normal. Tot això, al final, el que ens està indicant és que tota aquesta calor, diguéssim, que és sobre del canvi climàtic, aquesta calor que s'acumula en el sistema degut al canvi climàtic, doncs, al final, el que fa és acumular-se en l'aigua marina, que actua una mica com el reservori de calor.
Uh-huh.
I per tant les temperatures a poc a poc van pujant.
Uh-huh. Ara ho comentàvem abans de començar l'entrevista, que aquests dies l'aigua del mar ha baixat, però tu em deies, ve un setembre càlid, el que queda de setembre ve bastant càlid, per tant aquesta baixada de temperatura de l'aigua del mar tornarà a pujar d'alguna manera.
O tornarà a pujar o no es manté, no baixarà com hauria de baixar. Des de llavors, els darrers dies, per exemple, això depèn molt de, evidentment, de si fa vent o no fa vent, si tenim més insolació o menys, però ara mateix la temperatura està una mica pel damunt del que estava fa 3 o 4 dies, amb les oscil·lacions típiques normals d'aquesta variabilitat diària de la temperatura, però sí que és cert que les previsions el que ens donen és... Bueno, que tenim com a mínim una setmana, segurament dues setmanes encara d'estiu, de sensació d'estiu, d'estiu fort, i que per tant tindrem temperatures que les previsions donen d'entorn a 30 graus a la ciutat de Tarragona, que són temperatures de ple estiu, i per tant difícilment la temperatura de l'aigua del mar tampoc baixa.
No sé si aquest fet és la tormenta perfecta, per dir-ho d'alguna manera, perquè de cara a l'octubre, novembre, quan les temperatures baixin, no estiguem atents, hi hagi algun episodi de tormentes importants.
Bueno, fixa't que l'últim episodi de tormentes que hem tingut, les últimes, s'han activat avisos bastant intensos de perill a les comarques de Tarragona, avís vermell, avís taronja, una mica relacionat precisament amb aquesta temperatura de l'aigua de mar, amb aquesta capacitat de subministrar calor a les tormentes i humitat, i per tant de fer-les més intenses, no? Portem ja uns anys amb un Mediterrani amb onades de calor, amb temperatures de l'aigua de mar molt elevades, que quan se dona la combinació amb situacions atmosfèriques que ho afavoreixen, com les danes, gotes fredes, etc., doncs se pot produir un efecte de realimentació, no? Llavors poden tindre fenòmens d'aquest tipus que són normals, no?, a l'octubre, al novembre, però intensificats. Una mica com el que vam tindre a València l'any passat, per exemple.
Sí, com va ser València, vull dir, al final aquestes calors és el que propicien.
Bueno, per exemple, la dana de València, si no haguéssim tingut aquest calentament del canvi climàtic, doncs hauria sigut segurament un 20% menys intensa, no? I aquest 20% pues, és un llindar important.
És un llindar important. En aquest sentit, estem, tot i això, hem tingut alguns dies, la primera quinzena de juliol va ser molt dura, però la segona quinzena va refrescar una mica, hem tingut alguns dies de respir, podem dir.
Bueno, això és propi de la variabilitat meteorològica i la variabilitat climàtica, és a dir, tenim moments en els que les temperatures estan pel damunt del normal, també hem de tindre moments en què les temperatures estan per sota. Però aquí en conjunt el que hem de mirar és la tendència, no? És a dir, com va evolucionant tot en conjunt i el que ens indiquen tots els indicadors de temperatura del mar, de temperatura de l'aire, és que les temperatures en les darreres dècades, com a mínim, han experimentat una pujada important. S'ha calentat la temperatura de l'aire i s'està calentant també el mar.
Fem referència a les darreres dècades des de que es tenen registres.
Sí, evidentment. Per exemple, el Servei Europeu de Ambiental, Copernicus, Vigilància Meteorològica, ens diu que aquí al Mediterrani les temperatures en els darrers 40 anys doncs, han incrementat això pràcticament 2 graus. A nivell atmosfèric doncs, també estem patint un increment de les temperatures que sobrepassen els 2 graus i mig des dels anys 50. Bueno, diguéssim que tenim un acoplament entre el que és l'atmosfera i el mar, el Mediterrani en aquest cas, en el que una mica pel damunt de l'atmosfera perquè se calenta més ràpid, etc., però el mar la va seguint i recordem que calentar el mar, l'aigua de mar costa més, però també costa més refredar-la. Una vegada s'ha calentat és molt difícil invertir la tendència del comportament de la temperatura del mar.
Té sentit actualment parlar d'onades de calor, perquè aquest estiu hem parlat molt d'onades de calor, però clar, ara fem referència, abans quan es parlava d'onades de calor eren 2-3 dies, ara hem fet referència i hi ha hagut onades de calor que s'han allargat fins i tot 10 dies.
Clar, aquí hem de diferenciar el que són temperatures pel damunt de lo normal, que pot ser un dia molt càlid o dos dies molt càlids, a el que és una onada de calor. Una onada de calor té una definició concreta pels serveis meteorològics, en aquest cas de Catalunya i d'Espanya, pues que són almenys 3 dies consecutius que se sobrepassi el percentil 90 de la temperatura, és a dir, que necessites com a mínim 3 dies de calor molt intensa perquè oficialment sigui una onada de calor, si no, no és onada de calor. Aquest mes d'agost abans teníem onades de calor de 3 dies, 4 dies, 5 dies, aquesta mateixa darrera que vam tindre a l'agost
15 dies
pràcticament, de 11, 12 depèn dels jocs, fins a 15 dies. Bueno, estem parlant d'onades de calor que tenen una persistència molt gran, per tant diguéssim, són intenses però és que a més duren molt i això va desgastant evidentment els ecosistemes, la societat i a nosaltres mateixos.
Per això pregunto si té sentit, si té sentit tenir una denominació o assumir ja com a societat que la temperatura que ha canviat, tindrem dies així de calorosos durant l'estiu.
Bueno, hem d'assumir que tindrem dies calorosos, però és important avisar de quan hi ha dies especialment aquest tipus d'events especialment intensos. Per què? Perquè suposen un risc per la salut important, i doncs la gent s'ha de preparar, de saber quines activitats pot fer i no pot fer aquests dies, perquè sí, fa calor, però és que fa calor que arriba a ser perillosa en aquests casos, i per tant és important avisar-ho.
Aquí volia arribar jo. És una calor que al final Nosaltres aquí no ens podem queixar perquè estem amb l'aire posats, no l'estem patint, però hi ha moltes persones que això no ho poden fer. Vull dir, és una calor que d'alguna forma ens haurem d'acabar adaptant o haurem de crear llocs on no passem aquesta calor tan extrema perquè ens afecta la salut.
Sí, realment estem poc preparats per aguantar aquestes calorades a l'estiu. Tenim aire condicionat, si es marxa la llum no hi ha aire condicionat, però necessitem ombres, necessitem arbres a la ciutat i necessitem espais on la gent pugui refrescar-se. Que se parla molt dels refugis climàtics, per exemple, però moltes vegades quan hi ha les onades de calor fortes, especialment a l'agost, doncs et trobes que la major part dels refugis climàtics estan tancats. A no ser que siguin centres comercials o així, no? Bueno, tot això se li ha de fer una pensada. Hem de pensar si quan fem reformes dels carrers cal tallar tots els arbres o no cal tallar tots els arbres. Necessitem una coberta verda que esmorteixi la radiació solar o tendals als carrers. Bueno, hem d'anar mirant quines són les mesures que millor se poden adaptar a la nostra ciutat.
Això t'anava a preguntar també. Les ciutats s'hauran d'adaptar, haurem de crear espais més verds, amb més arbres, d'alguna manera. Haurem de deixar enrere carrers que no tenen pràcticament cap arbre i que a les 3 de la tarda hi cau un bat de sol increïble i que per allí, amb aquestes onades de calor, l'únic que pot passar quan hi passegis és que et doni un cop de calor.
Exactament, és a dir, pel tipus de clima que tenim i cap a on està anant el nostre clima, el tindre espais, podríem dir espais durs sense ombres de ciment, és precisament el que no necessitem, no? Necessitem espais que siguin el més confortables possibles a nivell d'ombra i de sensació de calor.
I a la biodiversitat com afecta això? Perquè estem parlant aquí d'arbres, estem parlant de biodiversitat, però al final també ho pateixen aquesta calor i aquesta xafogor.
Sí, evidentment, quan ara estem parlant d'arbres a la ciutat, això entra dintre el que és la jardineria, no? Se fiquen les espècies que consideren més adequades, etc. Però a nivell dels nostres camps, els nostres boscos i dels nostres mars, doncs tots els organismes que hi viuen, ja siguin plantes o animals, pateixen aquesta calor. En el cas de les zones continentals, doncs, o les zones de terra, tenim les sequeres que condicionen, i les onades de calor que condicionen molt el funcionament de plantes i animals, però en el cas del mar tenim onades de calor, i a més onades de calor que duren mesos o anys.
També intenses.
Molt intenses. I aquestes onades de calor tenen implicacions en les corrents, tenen implicacions en la salinitat, en la temperatura a les diferents capes del mar, no només en la superficial, i tot això interfereix molt en els tipus d'espècies que poden viure, que se poden reproduir en les nostres aigües. I per això estem veient uns canvis importants en el tipus d'espècies que apareixen a les nostres aigües, no? Estàvem parlant del dragonet blau, aquestos que comencen a aparèixer per tot el Mediterrani. Doncs això. És una espècie tropical, doncs, que està començant a arribar a un espai on abans no, pràcticament no arribava mai.
O les tortugues que venen a nidificar cada any, i que cada any hi ha més tortugues que nidifiquen, és la mateixa casuística.
Exactament.
Com hem de plantejar-nos a aquest setembre? Queden 3 setmanes, 2 setmanes i mitja de setembre, aproximadament. Serà un setembre calorós o començarem a veure la tardor?
Jo crec que la tardor, de moment,
no la veurem,
no es presentarà. De moment tenim segurament 2 setmanes com a mínim de calor. Tot indica que tindrem una Santa Tecla no remullada, segurament, i amb bastanta calor.
Està bé, no tenir una Santa Tecla remullada aquí a Tarragona, no és algú que ens sol passar.
És una anomalia, però es podria produir.
Cada any ens remullem una miqueta.
Però bueno, és possible que ens haguem de remullar per la calor.
Fantàstic. I l'hivern com pinta? Tindrem fred?
Tindrem fred, evidentment. A l'hivern tindrem fred.
Tendim a tenir... Bueno, l'hivern passat sí que va ser bastant va haver dies amb fred, però hi ha hagut hiverns que han sigut càlids, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno,
no 30 graus, però...
Els darrers hiverns hem tingut mesos amb temperatures molt pel damunt del normal. Hi ha onades de fred també, que han durat els dies que han durat, i han fet baixar les temperatures. La dinàmica segurament continuarà sent la mateixa. Falten les previsions a 4 o 5 mesos, però tot indica que segurament tindrem uns mesos pel damunt, almenys fins al Nadal, les temperatures segurament continuaran pel damunt de lo que seria normal, i haurem de veure com evolucionen les precipitacions, que al final està molt lligat a aquestes situacions de... Pues bueno, de que tinguem entrades de llevantada, tinguem aire fred en alçada o no tinguem, o què passarà.
Doncs n'estarem pendents. Moltes gràcies, Javier Siguro, investigador del Centre for Climate Change de la Universitat Rovira i Virgili, per estar un cop més aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Esports de Mar.
Deixem ara el clima, anem a nedar al mar, però no ho farem sols. Ho farem acompanyats del nedador Jordi Cervera, que podríem dir que ha tingut un estiu molt intens i ple de reptes. Molt bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem de la temperatura de l'aigua del mar. Tu també l'estàs notant més calenta del normal?
Sí, està molt més calenta i llavors no és normal. Els nadadors la trobem estar calenta i no és normal en aquestes èpoques de l'any. Mm-hmm. Però bueno, així la gent es banya més, la temporada és més llarga, els dies són més llargs i bueno, mm-hmm. llavors és... S'ha d'aguantar.
Ahir es va celebrar la Tuna Reis Balfagó allí al Delta de l'Ebre. No sé si vas ser present.
I tant, en què també hi fallo, hi vaig sempre que puc. I bueno, aquí també vam patir el tema del canvi climàtic, perquè tenim que sortir al dematí a la prova d'un camp marcat als quarts de 9 al dematí, i al final es va suspendre pel temps i pel tema
per tormenta.
Sí, per tormenta, i venia que anava a les quarts de 3 de la tarda, no? Però bueno, va ser una altra travessa molt, molt tradicional, molt emblemàtica, i veure la gent de la natació doncs sempre és molt bonic, i això és el que porta aquestes travesses, no? Uh-huh. Van fer de 5 quilòmetres, anar d'una de 2.500, i després una de kits pels nens. Uh-huh. Va estar perfecta, molt ben organitzada, i bueno, i ja dic, uh-huh. és una travessa més que el calendari, i si la vaig disfrutar, i la vaig disfrutar molt, sí.
En aquest sentit, també crec que la de 5.000 va haver de canviar el recorregut, perquè normalment us embarqueu i podríem dir que nadeu un bon tram a mar obert, i va canviar el recorregut i va seguir més costa, no?
Correcte. Això és un marrón sempre per l'organització, perquè quan ho has de canviar tot, però bueno, jo ho feia com professional, ho feia primer pel Gil, una experta en aigües obertes. La tradicional és sortir de les piscines dels atuns que ens acompanyen amb vaixell, i llavors anar cap a la platja del Guèques i mateix de l'Ametlla, i no va poder ser. Llavors vam sortir de la platja, vam fer un circuit rectangular de 2.500, i bueno, vam fer dos tombs, i bueno, i va quedar bé, perquè la platja és molt recollideta, i també doncs, bueno, les circumstàncies ens van portar a fer aquest tipus d'esdeveniment. Millor era no suspendre-la, i bueno, va ser una travessa diferent, i bueno, i tothom s'ho va passar bé, i vam agafar un temps que era l'ideal, perquè la premura és la seguretat del nadador, no? Això és el primordial.
Mm-hmm. Això sempre. Canviem de tema, però no deixem el Delta de l'Ebre, perquè podríem dir que aquest estiu has fet dos grans reptes, i un està molt relacionat amb el Delta de l'Ebre, on vas nedar 11 hores, si no vaig equivocada.
Sí, vam fer Lluís Monjo Carles de Vell, vam fer des del far de la punta del Fandà fins al far de la punta de la Banya, de Sant Carlos, i va ser una gran experiència, vam estar 11 hores 50 minuts, i bueno, va ser una cosa que quedarà a la història, i i bueno, va ser probablement un autònom del Delta, que era una cosa doncs, que teníem ganes de fer-ho i vam trobar el dia i l'hora i ens va respectar, vam sortir amb un vent a favor i va ser una relació molt, molt dura, però bueno, si no és dur les coses no tenen èxit, no? I estàvem molt ben preparats i va ser una experiència bueno, poder passar quan veus que passa el riu Ebre i canvia la mar de sal a l'aigua, allò és una experiència molt particular i bueno, i passar tot, tot el tema de la cara, aquella cara del trabucador que havíem parlat de que es desfà i veure-la tota d'allí, les salines. Bé, és una tradició doncs, que va ser dura, però em pot gaudir i va anar molt bé, va anar molt bé.
Uh-huh. En aquest sentit, no ho havíeu fet mai? No havíeu nedat travessant tot el Delta de l'Ebre, per dir-ho d'alguna manera?
Mai, mai. És un repte nou. Ja m'han trucat a dos, doncs, que l'any que volen tornar a fer, que volen intentar-ho ells, i llavors, bueno, és una cosa doncs, que a la gent li agrada molt. La gent de les aigües obertes doncs, ho han vist com un repte molt difícil, però amb ganes de fer-ho, perquè doncs, ja dic, repeteixo, anar de punta a punta del Fars, doncs era l'emblema, no? Aleshores es van mirar el repte dels Fars, no? I és impressionant, és impressionant. Tenim una cosa tan maca aquí a casa nostra que hem de difondre i hem de... La gent sàpiga que tenim una costa, és impressionant.
Uh-huh. Has comentat, però, que va ser dura, per què?
Va ser dura perquè vam sortir amb un vent que portàvem a favor i llavors teníem unes oles bastant importants i vam portar 12 pneumàtiques que estàvem molt separades de part nostra, una anava davant, l'altra la portàvem lateralment i llavors portàvem dos velers que també ens acompanyaven i clar, havia d'anar a molta distància per no haver cap accident, no? I de les 11:50, doncs més de la meitat vam patir un mar a favor, però que anaven entombant quan anaves nedant, perquè l'ola moltes vegades et venia de costat.
Controla, que se li diu.
Sí, sí. Llavors, bueno, doncs com estàvem preparats, doncs aquestes coses. Quan no estàs preparat, aquestes coses les pots fer. Jo sempre dic que avui dia tothom va fer moltes coses, però l'important és poder entrenar i poder estar com vull dir que això és que tothom vol fer coses, tothom se sent important, tothom vol pujar muntanyes, tothom vol fer 100 quilòmetres, tothom vol fer moltes coses, però una persona està preparat perquè qualsevol cosa que et pugui passar, si no estàs ben preparat, vull dir, jo sempre dic que quan explico, dic a mi, jo dic perquè has abandonat, no? No em fem els braços, home, això vol dir que no estàs entrenant, no? Ara, quan hi ha hagut una força major que t'ha fet abandonar, doncs això ja tu no pots dominar-ho, no? Uh-huh. Però hi ha moltes persones doncs, que no entrenen el suficient per poder aguantar aquest tipus de vents i llavors el més important és poder estar en forma per poder no fracassar i no fer una cosa que tu dius sé que no puc fer però ho intentaré, no?
Uh-huh. I després també, abans d'això, amb un equip de tres persones més veu nedar una travessia que tu ja coneixes, que és la de l'Estret de Gibraltar.
Sí, portàvem 4 anys, portàvem 4 anys esperant-se i al final, doncs mira, aquest any ha sigut la vegada que hem pogut fer-ho, quan fèiem amb el Diego Ortega, amb la Mireia Sánchez i amb la Vicky Font, i sí, vam poder fer la Estret de Gibraltar en 3:50, i va ser també una emoció enorme, perquè doncs és un repte molt difícil. Aquest any ha sigut un dels anys que ha creuat menys les 7 als nedadors, per les inclemències del temps, has de sortir ben de ponent, no pots sortir ben de llevant, i això és molt difícil. És una de les coses més difícils que al món poder creuar la Serra de Gibraltar.
Mm-hmm. Quan parlem d'aquests dos reptes que has fet, de quants quilòmetres estem parlant en cada un, si no vaig equivocada, el Fars són 40, no, quilòmetres?
40, van ser 40 quilòmetres, on està 11:50, i Gibraltar està entre 14 i 16 quilòmetres, n'hi agafen 17, depèn de com te porten pel tema del crack, i allí vam estar a 3:50.
Déu-n'hi-do, 3:50 per fer 16 quilòmetres. Està prou bé el ritme.
Sí, però és el que diem, no? Està ben preparat, i llavors l'avituallament, i llavors això doncs, és una cosa que comporta la prova, no? Però el patiment era aquest, era trobar el dia adequat i que tingui alguna indicació que pots intentar-ho, no? I dic, portàvem 3 anys amb espera i doncs aquest any ha sigut el que hem pogut fer.
Ja està bé, després de 3 anys. No sé si ara tens algun repte pendent ja de cara a acabar aquest any.
Un de molt important.
Quin?
Mira, marxo el dia 20 i torno el dia 25 i a veure si estic de... si els tens d'acompanya. I vaig fer un coronament molt important també en el món, que és l'Estrella Bonifacio, que és de Corsa de Sardenya.
De Corsa de Sardenya.
I a veure si ens acompanya el temps i podem fer. Jo és un grup que ens organitza més del món i jo vull, bueno, a veure quin dia podem fer-ho, però un d'aquests dies, el 21, el 22, el 23, el 24, un d'aquests ha de ser i a veure si... puc fer-ho perquè és un repte molt important.
Creuar de Còrsega a la illa de Sardenya, o quants quilòmetres parlem?
Està entre 12 i 14, també depèn del track que et comporti i com te guiïn. N'hi ha que han fet a vegades 6 quilòmetres, 18, però bueno, estic preparat per què convingui. Val?
Uh-huh.
Jo no sé trobar-hi si no arribo. Ja està demostrat.
Fantàstic. I per què és molt important?
Perquè és també és un estat d'aquests d'illes que està marcat dintre de la gent que fem en aquest món d'aigües obertes, com aquest que fa dels 8.000, no?, que van fent un mig per tot el món. Uh-huh. Doncs aquest és un estret dintre del calendari dels nedadors com a repte, doncs, que un vol fer, no? I aquest és important, no? Com a Itàlia hi ha dos importants. Un és la Capi Nàpolis, de 34, que ho vaig fer...
Ja el vas fer?
Durant 5 anys, i ara faltava aquest al... La Fe de Bonifàcio, doncs, que també és un poble posat dintre de la meva llista de
reptes realitzats. Doncs del 20 al 25 de setembre?
Sí, sí.
D'aquí...
Maig al 20, vol de Barcelona a Turín, Turín-Òbria, i a veure com... I llavors que hi ha un port, Òbria, a Còrsega, i estem allí i el dia que diguin que ens en sortim.
D'aquí, doncs, d'aquí 5 dies n'estarem pendents i si ho aconsegueixes tornarem a parlar. Moltes gràcies, Jordi Cervera, per atendre'ns.
I gràcies perquè sempre estàs al tanto del que passa al mar, que això és molt important. Moltes gràcies.
Ho intentem, gràcies.
Adéu.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un tú. siempre. Tu cariño está bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Comença la nova temporada de Ràdio L'Escala.